Dani Solsona, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Què tal? Gràcies per atendre'ns. Què et sembla? Parlem una mica de futbol, que és el teu i el nostre rotllo, ara mateix?
Sí, home, que vulguis.
Doncs vinga, ens hi posem.
Camins, segona temporada. Nous continguts amb la tonteria de sempre.
Els habituals sabeu que en aquest programa hem anat repetint com un mantra que, sense ser un programa esportiu, tenim una vocació esportiva ben clara, ben marcada. Ens encanta i aquest any anirem una mica més enllà amb el beneplàcit de la direcció, evidentment. Cada dilluns dedicarem un temps amb calma a analitzar què està passant al terreny dels esports. I bé, traiem-nos les caretes, l'esport rei és el nostre favorit, el futbol. Parlarem de futbol i ho farem amb diferents analistes i experts i ens encanta que la nostra estrena ens acompanyi ni més ni menys que Dani Solsona, que no necessita massa presentació. Dani, escolta, molt agraïts que estiguis amb nosaltres.
No, jo encantat.
Escolta, tothom, jo crec que et coneix, perquè a més, a part de la teva carrera esportiva, que és molt, molt forta, amb molt bona història, doncs ara mateix estàs comentant moltíssimes coses als mitjans. Però recordo, per als despistats, que tu vas jugar al Real Club Esportiu Espanyol, al València també, i en aquest últim al València vas aconseguir èxits com guanyar la Copa del Rei el 1979 i la Recopa, atenció, la Recopa, al 1980, l'any que vaig néixer jo. Després, això jo no ho sabia, vas fitxar, ho he investigat aquest matí, per l'Sporting...
No te'n deixis una.
A veure, quina?
Que només n'he guanyat tres, no me'n trec.
Ah, a veure, quina m'he deixada?
La Supercopa d'Europa.
Ah, vas guanyar, ah, clar, la Supercopa. Contra qui va ser?
Contra el Nottingham Forest, que ara aquesta temporada torna a estar a primera divisió després de molts anys de... Sí. De la travessia al desert.
A la Premier League. T'he de dir, Dani, que jo he celebrat recopes, O sigui, que soc ja, tenim una edat, i aquesta competició que per als millennials i tal sona molt estranya, doncs els que ja tenim una edat les celebràvem amb molta il·lusió. I vas estar, escolta, vas estar a l'Sporting Club de Bastia, un equip francès. Vas fer un periple francès en la teva carrera. No ho sabia jo, això.
Sí. Dels primers que van començar a sortir, no? En aquella època no era habitual que els jugadors anessin a sortissin a fora d'Espanya. Després, amb els anys, doncs, ja ho estem veient, no? Tots a la Premier, a França, a Alemanya i països exòtics, vull dir, hi ha de tot, però en aquella època no era habitual i jo vaig anar a Bastia, a la illa de Còrcega. Després vaig estar al Racing París, que jugàvem al Parc dels Prínceps, hi havia el Paris Saint-Germain, com ara, i el Racing París, i després, per acabar, ja vaig anar a Rennes, a Bretanya.
Imagina't, o sigui que va ser una mica pioner, perquè és veritat que abans, quan sortia un jugador, en els anys 80, era molt estrany. Jo recordo Martín Vázquez, que va jugar al Torino, no? Si no recordo malament.
Però aquests ja són després,
Són després, és veritat, tu encara vas ser més pioner, sí.
Aquests són molt més joves que jo, però bé.
Sí, bueno, doncs...
Vaig començar, no vaig ser el primer, però és perquè... Luis Suárez, que se'n va anar
a l'Inter, sí,
i alguns altres jugadors, però sí que va ser una decisió una mica complicada, però, però bueno, jo crec que vaig encertar.
I tant, bueno, segur que sí. A part d'això, ets analista actualment, analista i comentarista en diferents mitjans de comunicació. Actualment et podem escoltar amb el gran Edu de Valle, a RAC1, i ara mateix aquí al Camins, que estem molt contents. Dani, moltes coses a comentar, però m'agradaria començar per l'equip dels teus amors, per l'Espanyol, que ha començat una nova etapa amb Diego Martínez a la banqueta i que ahir va donar la campanada, podríem dir, com a mínim, doncs va ser una victòria sonada a la Catedral, emportant-se els 3 punts contra l'Atlètic Ernesto Valverde. Com ho vas veure a l'Espanyol ahir?
La primera part, ofegats. L'Atlètic Club ens va apretar molt. L'Espanyol no va ser capaç de jugar 3 pilotes o 3 passades seguides. A partir d'aquí, recuperació de l'Atlètic Club i jugar al camp de l'Espanyol. Se'ls hi van presentar algunes possibilitats per poder marcar, no ho van fer. I a la segona part es va equilibrar una mica el partit amb algun canvi, alguna modificació que va fer Diego Martínez, sobretot al mig del camp, on tant Muniain com Sancet doncs, ens estaven dominant aquesta parcel·la del mig, I sí, que van tenir que aguantar, resistir, perquè són forts i van, tenen intensitat, no et deixen respirar, però mira, a última hora, amb un cop de gràcia, amb una jugada amb pèl afortunada, doncs Brad Wade, que acabava de jugar, que era el primer partit, doncs sí, va marcar i ens vam emportar els 3 punts.
Mira, em fas una assistència al peu perquè volia també comentar amb tu el mercat de fitxatges. Heu tingut a l'Espanyol dies mogudets. Dijous passat, sobre la bocina, fitxatge important, Martin Braithwaite, i una sortida frustrada que podem analitzar després, si et sembla. Però comencem amb Braithwaite. De fet, podríem dir que ha caigut una mica dempeus, no? Perquè només ha aterrat primera titularitat, gairebé sense entrenaments, i primer gol, el gol de la victòria.
Sí, sí, sí. La veritat és que és un jugador que no és un fi estilista de tècnicament, que pugui fer coses que et poden deixar sorprès, però que és un jugador que és molt treballador, que és molt sacrificat, que està molt implicat, que és intens, és ràpid, i que, malgrat que va jugar per banda, que ja ho havia fet al camp amb el Leganés, perquè hi havia Nesiri de l'antecentro i ell jugava una mica més en banda, però feia diagonals i també aprofitava els espais i marcava gols, doncs és un jugador que ens pot venir molt bé, independentment del gol que va marcar ahir. Però jo crec que Diego Martínez li traurà molt de suc a Braithwaite.
Esperem que sí, perquè tu, entre Braithwaite i Joselu, com veus aquesta pugna?
Joselu, avui per avui, s'ha guanyat el jugar. No sé què passarà més endavant, perquè el món del futbol canvia ràpidament, però si continua amb aquesta il·lusió, aquesta intensitat, i encara que no toqui moltes pilotes, doncs ajuda molt amb els jugadors de segona línia, doncs de moment no hi ha canvis. I Braithwaite, si juga, haurà de jugar com va jugar ahir, doncs una mica escurat a banda esquerra o a banda dreta, ja ho veurem.
Perquè, Dani, després de l'arribada de Diego Martínez i dels fitxatges que heu fet, les sortides també, quines són, segons tu, les expectatives de l'Espanyol per aquesta temporada exactament? Com veus tu que pot aspirar l'equip?
A veure, si et dono unes dades, que això són fets,
sí,
han marxat de l'Espanyol de la temporada passada 18 jugadors.
Déu-n'hi-do.
18, i encara queda Aleix Vidal, que està entrenant, que no ha pogut sortir i que segurament s'integrarà al grup, no? Però 18 jugadors són molts jugadors, d'una temporada a l'altra. I em fa l'efecte que han arribat 9 jugadors. Vull dir que això vol dir que el planter és un pèl curt. És veritat que hi ha una sèrie de nanos del filial que estan ja entrenant amb el primer equip i que alguns ja han tingut oportunitats i això, i que apunten molt bé, però en definitiva s'ha de tenir paciència amb aquests jugadors, no? Però jo crec que farem una bona temporada, una bona temporada per l'Espanyol. Quina és? Doncs quedar de la meitat en amunt, no? I si és possible aspirar a alguna cosa, que sembla que l'objectiu aquest no es pot parlar d'Europa League, no es pot parlar de Conference League, perquè sembla que posis una pressió afegida, cosa que no és, perquè si tu dius, escolta, hem d'anar per totes, i si no pot ser, doncs escolta, no passa res, ningú es trencarà el cap dient, ostres, que vam dir allò i ara resulta que hem quedat al 14. Doncs no passa res, no hi ha cap fracàs,
Per tant, jo estic d'acord, perquè sempre es diu allò de has de sortir a guanyar, no? I si empates, doncs mira, allò que et trobes. Però l'aspiració sempre ha de ser guanyar, estic molt d'acord amb tu. Tu has parlat de l'Aleix Vidal, que de moment s'estava entrenant al marge, però s'unirà al grup. Sí que volia comentar amb tu un altre nom, que és una mica l'antítesi de Braithwaite, no? I és que ens hem trobat un cas prou curiós, que és el de Raúl de Tomàs. Sí que és cert que tots sabem que els egos, les personalitats dels futbolistes són complicats de tractar per als entrenadors, poden afectar a les dinàmiques de grup, però és clar, aquest és un cas, jo diria, considero que és una mica fort, no? Perquè recordem que Diego Martínez li va comunicar a Raúl de Tomàs gairebé només arribar que no comptava amb ell, no? Que no era una qüestió de qualitat, perquè RDT va sobrat de qualitat, era una qüestió més bé d'actitud, i que el que és més sorprenent és que no ha rebut ofertes per sortir, només el darrer dia aquesta del Rayo, que no es va poder concretar, del Rayo Vallecano. Tot un problema. Com veus aquesta situació, Dani?
No, que s'ha anat enquistant amb el temps. Jo només coneixem declaracions per part del club i per part de Diego Martínez. No tenim l'altra
versió
de Raúl de Tomás, que s'hagi expressat dient què és el que ha succeït. I clar, ens hem de quedar amb la versió de l'Espanyol, no? Tot apunta, que clar, que aquí el màxim culpable de tota aquesta situació és Raúl de Tomás, perquè com que no ha sortit a parlar, doncs sembla que és el culpable. Que jo no dic que no ho sigui, però si és així, que ha sigut la decisió de Raúl de Tomás de dir, no, escolta, no entreno, tinc molèsties, que ja ho va dir Catoira, el director deportiu, que, entre comilles, unes molèsties, volguem dir que no en té. Bé, si tu prens aquest risc fins a les últimes conseqüències, doncs pot sortir bé o malament. Ell jo crec que va calcular que li sortiria bé, perquè segur que hi hauria algun equip que el podria fitxar i que l'Espanyol el deixaria sortir, evidentment, però no n'ha tingut cap d'oferta, almenys que jo sàpiga, oferta de dir, tinc aquest equip que paga això i tal, i es tenen que posar d'acord amb l'Espanyol per veure si la sortida o no. Però no, només sembla que a última hora el Rayo Vallecano sembla que va fer un intent, però al final es va quedar no res. Per tant, era una altra de les possibilitats que Raúl de Tomás no sortís. I ara què fem? Com es gestiona això?
A veure com es gestiona. Nosaltres, bueno, a Can Barça, aquí al nostre programa, som desencomplexadament culers. Jo parlo en primera persona com si fos jo el vicepresident del Barça. A Can Barça han tingut un cas que igual es podria comparar, que és el cas d'Embelé. Semblava que no havia de jugar mai més, no? Es va dir inclús públicament, i després ha donat la volta a la situació. Per tant, no sabem què passarà, perquè com tu deies abans, el món del futbol és que és totalment canviant. Parlem un segon del Barça, si et sembla, perquè els culers...
Hi ha un matís, només. Sí. Hi ha un matís respecte a Dembélé i Raúl de Tomás. Raúl de Tomás li queden 3 temporades. A Dembélé només li quedava mig any.
És veritat. Ahir hi havia una altra pressió afegida. El temps corria, sí. I per a l'Espanyol també és un problema, perquè evidentment tenir una persona amb contracte de 3 anys doncs, i que no compta, és complicat. Mm. És complicat. Parlem un segon del Barça, perquè els culers, Dani, hem viscut un estiu sorprenent. Et confesso que, donada la situació econòmica, jo estava preparat per passar 4 o 5 anys, més o menys, de desert absolut a modus Manchester United o Milan, però resulta que no, que el Barça ha fet una finestra de fitxatges d'estiu impressionant i han arribat reforços doncs molt forts. Et confesso que tinc somnis humits amb Lewandowski, no el descobrirem ara, però és que és un nou perfecte. Tot ho remata entre els 3 pals i té una actitud meravellosa. Impressiona la pegada del Barça d'enguany, Dani?
Sí. És veritat el que estaves explicant, que dius, home, com s'ho farà el Barça, no?
Sí.
I no hi ha diners i potser sí que haurà de passar 2, 3, 4 anys, anem a veure amb el que tenen i anar fent, però de cop i volta comencen a amb les palanques i tots vam quedar sorpresos, no? Vull dir, i la veritat és que han fitxat, independentment del cost dels fitxatges. Han fet fitxatges, han doblat posicions, és un equip temible. Sí. La veritat és que té un planter, jo diria que del millor d'Europa, eh? El que passa que la gent del Barça encara va una mica amb la boca petita, escolta, no... Sí, tenim bons jugadors i tal, però s'ha de fer equip i tot això. Jo veig que el Barça, en un moment extraordinari, encara que contra el Sevilla va tenir 20 o 25 minuts que podia haver anat perdent per 2-0, amb 2 ocasions clares que Ter Stegen va treure, però, clar, té jugadors que defineixen molt bé, i tenen jugadors al mig, i tenen defenses molt bons. És un equip molt bo.
Ara, Dani, que feies aquesta referència de que els culers anem amb la boca petita moltes vegades, jo crec que hi ha dues tendències, no? La tendència de la joventut, que ha viscut, diguem, les vaques grosses de Guardiola, de Luis Enrique, inclús d'Ernesto Valverde, els triplets i aquestes històries, i de seguida s'envalentonen, i després estan els culers de tota la vida, que ja tenen una edat, els tribuneros, habitualment anomenats. Aquí a la casa tenim algun de tribunero que fa de tècnic, justament, i que tot li sembla que està a mitges, eh? Sempre hi ha pegues. A tu et fa una mica de ràbia, allò, el victimisme aquest del Barça, quan tens un equiparro?
Sí, perquè aviam, ara és veritat, la fase de grup de Champions, home, d'entrada dius, ostres, algú que els hi ha tocat amb el Bayern i l'Inter, doncs és un grup difícil, sí. Però clar, la situació i la circumstància del Barça no és la mateixa que la temporada passada. Per tant, ja diuen, no, bueno, si ens classifiquem segons ja anem bé... No, escolta. El Bayern, el millor jugador, el que li feia 50 gols per temporada, el té el Barça.
I tant.
Això d'entrada ja. O sigui, ara tenen a Sadio Mané. Que Sadio Mané, en lloc de 50, en farà 20.
Sí.
I Lewandowski en seguirà fent no sé quants, 35 o no sé...
Esperem que 50, soníem a lo gran.
Si en fa 50, sereu campions de tot. Però jo, per exemple, a la fase de grups, jo estava comentant ahir, dic, per mi el Barça és el candidat número 1. A fase de grups.
Doncs mira, em fas una assistència al peu un altre cop, com es nota aquest futbolero, Dani, perquè ara mateix volíem parlar una mica de la Champions. Després de la passejadeta del Barça de l'any passat per l'Europa League, aquest any tornem a la Champions. Carla Buigas, bona vesprada de nou.
Bona vesprada, Rafa.
En el nostre dilluns de vocació esportiva desenmascarada hem volgut demanar a la Carla que ens prepari una mica, res, breument, una mica per la jornada de Champions, que recordem arrenca demà mateix. El Barça s'estrena dimecres contra el Victoria Pilsen a l'estadi, però volem fer-nos ràpidament una mica de mapa mental de què ens espera a nivell europeu. Per tant, Carla, has estat mirant una mica quins han estat els moviments més importants en quant a fitxatges.
De fet, he analitzat el que seria el grup del Barça,
Perfecte.
I també després els partits que ens podem trobar, bastants partits interessants en aquesta ja primera jornada de la Champions, que recordem comença abans també pel tema que hi ha el Mundial, el mes de novembre.
Perfecte, doncs què ens pots explicar del grup del Barça? El grup de la mort, han dit.
Sí, el grup de la mort, doncs sí, perquè ens trobem amb el Bayern de Munic,
sí, again.
I també tenim l'Inter de Milà. Sí que és cert que tenim el Victoria Pilsen, que és el primer partit que jugarà el Barça a la Champions, que és demà. Ai, és dimecres, aquest dimecres dia sí. 7 de setembre. I és aquesta petita esperança que té el Barça per, almenys... la intenció és quedar primers de grups, però sí que hi ha aquesta esperança de almenys quedar segons i passar d'aquesta fase de grups. Tot i això... hem de dir que el Victoria Pilsen no ha perdut cap partit d'aquesta temporada, ni els que ha jugat a la Lliga, ni els que ha jugat a Europa. Un total de 12 partits i a Europa, la fase prèvia a la Champions, té una mitja de 2,17 gols per partit.
Aquest és el fluix, eh?
Aquest és el fluix.
Molt bé.
Després tenim el Bayern de Munic, que... tots el coneixem, sí. Hi ha com una mica aquesta necessitat de revenja.
És un viejo conocido.
També tenim... ha arribat Lewandowski, sí, ara també parlaves del mercat de fitxatges, sí que és cert que el Barça té un equip molt potent, sí. I sembla que podrà amb tot, així que jo crec que també podrem amb el Bayern de Munic, s'haurà de veure, i després també doncs, es trobaran amb l'Inter de Milan, que... no sé el que pot passar.
L'Inter de Milán estava veient l'alineació l'altre dia i sembla que no hagin passat els anys perquè davant tenen Lautaro i Lukaku, que és la davantera clàssica. Doncs Dani, com tu ens deies ara mateix, Dani Solsona, que veus el Barça capaç de ser primer de grup.
Sí. Home, per mi, que jo soc de l'Espanyol, sempre analitzar el Barça sempre ho veig d'una manera diferent, no?
Et condiciona una mica?
No, em condiciona, no. Em condiciona més l'Espanyol, perquè quan em parlo dels objectius no sé ben bé si més amunt o més avall, però quan parlo del Barça sembla que ho vegi més clar, segons la meva opinió, evidentment, però jo veig el Barça molt fort, que tindrà moments complicats, com tots els equips, com té el Madrid, com té el Bayern. El Bayern ara fa dues jornades, si no vaig errat, que no ha guanyat.
És veritat.
Ha empatat els dos darrers partits. Vull dir que tots els equips tenen de més i de menys, no? Jo el Barça el veig molt fort, és que té molt bons jugadors al mig del camp, en defensa, que tens ara el Koundé. És que ara, a partir del Cádiz, doncs igual surt Bellerín i surt Koundé i juga Araujo i juga Alba.
Les variants.
I al mig del camp, escolta, que si ell ja ningú parla, però bueno, que si ell també hi és. Vull dir, i a dalt, clar, Lewandowski, Dembélé i potser Ferran Torres i tal, mira, pot fer canvis, perquè el Cádiz també està com està, I després ve el partit de Champions, no? Jo el veig fort. Jo crec que és un candidat potent a la Lliga segur, amb el Madrid. El Madrid no el veig tan bé com a la temporada passada, però això acaba d'arrencar. I després a la Champions, si el Barça és capaç de, que jo crec que sí, de classificar-se segur... Bueno, anem a donar temps, eh? Per què no pot ser un candidat, eh? Per què no pot ser?
Doncs aquesta és la visió de Dani Solsona, que tot i ser espanyolista, del ser perico, doncs és molt objectiu i ens dona esperances i ens dona gairebé una lliçó per als barcelonistes, perquè nosaltres és cert que anem una mica allò amb la por, però és veritat, té raó el Dani, tens raó que tenim una plantilla per aspirar a tot i també un bon tècnic que, com a mínim, està implicadíssim. Dani Solsona, moltes gràcies per acompanyar-nos, ha estat un luxe i amb el teu permís et molestarem de tant en tant amb la calma, que sabem que estàs molt ocupat. Dani, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Carla, moltes gràcies a tu també.
A tu, Rafa.
Vinga, uns anuncis, que si no el Ferran més canya i més esports. Marc Síria, bona vesprada.
Bona tarda, com esteu?
Molt bé, encantats de poder saludar-te. Marc, aquest estiu hem conegut una paraula que fa referència a un terme del món de l'economia i ens l'ha fet a descobrir el Barça. Es tracta de la paraula palanca, Marc. Aquest concepte ja existia o ja estava inventat o l'ha inventat Joan Laporta i companyia?
No, estava inventat. Grans consultores, això és una paraula típica de grans consultores, quan el que volen dir és que no només hi ha una venda de patrimoni, sinó que hi ha una estratègia darrere aquesta venda, no? És una mica voler posar en bonic una paraula que realment és que realment el que vol dir és vendre doncs, patrimoni d'una institució en aquest cas d'un club de futbol.
Uh-huh. El Marc Síria és financer, director general de Diagonal Inversions i coneixedor de l'economia de l'esport, especialment del Barça, del qual és fervent seguidor. El podem escoltar fent anàlisi a diferents espais, també en el món virtual. Us recomano seguir-lo a Twitter. El seu compte és @siriamarc, al revés, el seu nom i el cognom al revés, siriamarc, i és molt interessant tot el que explica Marc. Ha estat un tema molt manit, però aquí a la casa s'ha tocat poc, el tema de profunditat. Per això volem saber breument, com has fet ara, en una frase, si pot ser, i jo crec que abans que res cal conèixer una mica d'on venim. Per què el Barça ha hagut d'activar aquestes palanques?
Bueno, el Barça ve d'una situació que en qualsevol institució mercantil, o sigui, en una societat limitada, doncs és una causa de dissolució. O sigui, el Barça, perquè la gent ho entengui, tenia molta més despesa a curt termini i deute vençut, per tant, factures que no podia pagar, que no sí. podia fer front, dels ingressos que tenia. Això va ser provocat per dues coses, per una gestió doncs temerària en el que és la protecció del patrimoni del club, posant les despeses en màxims històrics, i encara que és cert que els ingressos doncs també creixien, el que era evident és que no hi havia cap reserva si ens enfrontàvem a qualsevol contingència. Aquesta contingència, en part, va ser el Covid, que va fer que de cop i volta et quedis sense una part d'ingressos. Com que tu no tens res a la recàmera, no tens cap mena de patrimoni amb el que poder salvar això a nivell de liquiditat, perquè estàs endeutat fins les celles i perquè has utilitzat el remanent que tenies per fer increments de salari als jugadors, doncs et trobes en una situació insostenible, que és causa de dissolució, que és les teves despeses a curt termini són molt més altes que els teus ingressos, i deus més del que pots generar. A partir d'aquí, la solució de la pròpia Junta sortint ja era fer la venda de patrimoni, venda de Barça Estudios, CVC i també BLM, per uns 250 milions d'euros, és el que tenia pressupostada la directiva anterior, i quan arriba la nova directiva, el que s'intenta primer és refinançar el deute a curt termini. Recordem que es fa un primer refinançament amb el senyor Reverter al capdavant de 600 milions d'euros, o sigui, tot aquell deute, aquelles factures que no podien pagar, el que fem és agafar-les totes i fer un préstec a llarg termini a 13 anys per poder-les pagar amb quotes i deixar d'estar en una situació de dissolució, i el Barça el que ha decidit en aquest últim mercat d'estiu és doncs tornar a ser competitiu. El món del futbol és un món diferent al de la indústria, al sentit de que si deixes de competir, cada cop tens més engagement, ets menys atractiu per marques, per patrocinadors, per visitants de la pròpia ciutat. Clar. O fans del Barça, i per tant el que hem volgut és recuperar ràpidament aquesta competitivitat, i s'han efectuat aquestes palanques que comptablement pues, han donat uns 865 milions al club, i que evidentment res és gratis a la vida, i quan una persona, quan algú ven alguna cosa que és seva, doncs això perjudica en dues coses a la institució. Una, el valor de la institució baixa, no és el mateix tenir aquest patrimoni que part d'aquest patrimoni no tenir-lo, per tant el valor com a club baixa, i la segona és que hi ha 50 milions menys a l'any d'ingressos, que s'haurà de buscar amb la manera d'equilibrar-los amb altres ingressos, patrocinadors, etcètera. No sé si m'he extès molt.
No, ho has explicat molt bé, perquè és un tema molt complex i has fet un resum molt clarificador. Sí que volia demanar-te, justament per la pressa per inscriure a Koundé, deixant de banda les palanques, també amb el renou econòmic del Barça. La pressa per inscriure a Koundé ens va portar un altre moviment una mica sorprenent, i és que Laporta i el tresorer Ferran Olivé van avalar una forta quantitat de diners per inscriure el defensa francès, que ja s'estava posant una mica nerviós per no poder jugar. És un moviment una mica kamikaze, Marc, que avalarà amb els diners propis?
Bueno, més que kamikaze, jo crec que ja en aquest cas, i igual que defenso a la Junta en moltes coses, en aquest cas és una falta de previsió. Perquè si amb 865 milions d'ingressos, jo en teoria ja he de planificar amb la Lliga que jo pugui inscriure els meus fitxatges, perquè imagina't que Koundé fitxa pel Barça 50 milions d'euros aproximadament de fitxatge, i aquest senyor tenia una clàusula que si el dia 31 d'agost no havia sigut inscrit per poder jugar, sortia amb carta de llibertat del club. Per tant, el jugador i els seus agents es van cobrir, van dir, si vostès no en garantitzen la inscripció abans del 31 d'agost, el meu jugador podrà sortir de forma amb carta de llibertat. Això sí que hagués sigut un autèntic drama. Et gastes 50 milions i el jugador després pot sortir amb carta de llibertat.
I tant.
En el Barça, la Lliga no li permet inscriure, li falten 11 milions, i abans de perdre el jugador i perdre 50 milions, que això hagués significat, per mi, una absoluta falta d'administració, o sigui, una administració absolutament temerària, doncs van accedir a posar aquest aval, que jo crec que amb la venda d'UBA per 12 milions ja l'hauran pogut retirar.
El Marc Síria és financer, director general de Diagonal Inversions i coneixedor de l'economia de l'esport, especialment del Barça, i avui en aquesta estrena del nostre temps esportiu ens ha ajudat a entendre què està passant a nivell econòmic al Barça. Marc, moltes gràcies. Tornarem a trucar-te, perquè a més volem també conèixer les teves opinions futbolístiques, si et sembla bé.
Clar que sí, serà un plaer. Una abraçada.
Igualment, una abraçada. Gràcies.